Avui és 11 de febrer. Avui és el Dia de la Dona i la Nina en la Ciència. Una jornada per reivindicar encara moltíssimes qüestions. Nosaltres volem donar veu també aquí a la ràdio a dones científiques en primera persona. Volen conèixer que el que està passant en aquest món. I bé, hem pensat en una dona científica, és una dona, una lota que ha passat pels micròfons de Ràdio Pollença. A més, just abans de començar la seva carrera de ciències, Ana Maria Rosselló Chamena va ser becari aquí a Ràdio Pollença. Ara ja podem dir que Ana Maria és científica i segur que té moltíssimes coses per contar-nos. Maria, molt bon dia.
Bon dia, Joana.
Bé, crec que te poden donar un molt d'any. Se feliciten avui a les científiques.
Jo crec que sí, si no, podem començar nosaltres.
Vinga, i da molt d'any, Maria, molt d'anys. Bé, Maria, en primer lloc, a lo millor abans de xerrar d'aquesta jornada, que avui hi ha moltíssimes qüestions per reivindicar, m'agradaria situar en els nostres oients, recordar que tu fa anys, no diré quants, perquè ara mateix no ho record, vares passar un estiu aquí, vares ser becari de la ràdio i després te'n vares anar ja a Barcelona a començar la carrera. Conta-mos què has fet, Maria, i què estàs fent ara?
Bueno, jo vaig passar per la ràdio, si no record malament, l'estiu de 2012, just abans de començar la carrera, quan encara no estava segura ni de què volia fer i la ràdio me va ajudar perquè estava entre dediquem-me a algo de la comunicació audiovisual o dedicar-me a la ciència. Així de dràstic era un bon canvi. Al final vaig decidir per la ciència, tot i que la meva passada per la ràdio va ser molt satisfactori i vaig començar la carrera de bioquímica. Vaig estar durant 4 anys estudiant la carrera i després vaig decidir començar un màster en genètica i genòmica, que és on estic ara i estic realitzant el meu doctorat. Em va acabar el màster, vaig començar la tesi i ara estic fent un doctorat estudiant uns animals que tenen la capacitat de regenerar tot el seu cos perquè tenen moltes més cèl·lules mare que un animal normal, que per exemple nosaltres. I el que estan mirant és aquests animals els hi provoquen tumors i mirant com reaccionen aquestes cèl·lules per provocar tumors, cosa que pot tenir aplicacions en camps tan importants avui en dia com càncer, per exemple.
Quina passada, Maria. Vares trobar finalment la teva vocació, eh?
Sí, però no va ser fàcil. La veritat és que no sabia per on tirar. Primer any de carrera, el primer quadrimestre de meu any de carrera, que sí que deixava la carrera. Comences i no saps on estàs, arribes, en el meu cas, ja vaig anar a estudiar a Barcelona, a la Universitat de Barcelona, arribes a una ciutat nova que no coneixes, tot és nou, és tot molt diferent, les carreres són molt generals, el primer any te veus dins un mar enorme que dius no, això no és per jo, però mira, a poc a poc vas veient que dius, pues això sí que m'agrada, pues això encara m'agrada més, i acabes fent de ciència la teva vocació i el teu estil de vida, quasi se pot dir.
Maria, la dona i la ciència. Avui és el dia de la dona i la Nina en la ciència. Jo no sé si tu mos pots comentar lo millor un poquet de percentatges a la carrera, percentatges de dones i homes, alumnes, ara que ja estàs fent la teva tesi, que t'envolten més homes o dones, i sobretot aquesta reivindicació de la dona i la Nina és perquè les nines puguin tenir, no, referents a l'hora d'escollir què volen estudiar, que no pensin que estan entrant dins un camp masculinitzat. Vull dir que no sé com està actualment aquest tema, Maria, com l'has viscut tu?
Quan comences no veus diferències, jo dic que la carrera més o menys hi havia paritat, no te sé dir exactament percentatge, però més o menys de nois i noies, en el meu cas, era més o menys igual. Si te'n vas a altres carreres més tècniques, com per exemple, a lo millor parlant de física, enginyeria, en aquest cas sí que el percentatge és majoritàriament masculí, però és per companys i companyes que he tingut, les carreres són majoritàriament masculines i les dones se poden comptar els dits de la mà. En un camp de les ciències biològiques hem arribat més a una paritat durant el temps de carrera. Ara, què passa més enllà? Aquí és quan veus sostre de vidre que tant se'n parla. Durant la carrera podem veure que sí, tots anem avançant, que les seves capacitats va arribant i s'acaba la carrera. Arriba l'hora de decidir màster. A l'hora de fer un màster, heu cada part, que és la capacitat econòmica i cadascú, ja que màsters són cas i no tothom pot arribar-hi i a poques beques. Comptant amb mateixes capacitats econòmiques, el problema és que moltes dones se troben amb el fet de i jo vull tenir fills. Però és una tonteria, però ens fan triar a les dones entre la nostra vida personal i professional, ja que saben que si te fiques dins un món de la ciència i de la investigació, te demanen sacrificar part de la teva vida personal. Que en el cas d'un home, doncs, vale, sacrifico el meu temps de lleure, el meu temps no sé què, però és que les dones a més ens demanen sacrificar algo que hauria de ser una elecció lliure i no sacrificable, com per exemple la maternitat. Okay. Has de decidir i te trobes enfrontant això, vale, pots fer un màster, però si després vols aplicar, com ho faràs? És el primer que te diuen i quan arribes al món de la tesis encara és més cru, això, perquè tenen nota, demanar amb dedicació absoluta. Una tesis és que la teva vida se basi en la ciència, perquè és així, perquè estàs treballant amb un animal, amb un model, amb el que sigui, encara que treballis en cèl·lules, que té el seu ritme. Caps de setmanes, festes, tu digue-li al teu animal, mira, avui no facis res perquè és festa. Pues no ho entenc. Has d'anar a laboratori, has de treballar, i això moltes vegades el que fa és que la societat ens està condicionant coses com elegir la nostra pròpia maternitat. Com t'he dit, els primers estadis ja hi ha varietat, però ara, quan he pujat en aquest món, no és així. Jo conec gent que s'han quedat per el camí perquè, per exemple, vol tenir una estabilitat familiar, vol tenir fills, i s'han quedat pel camí. És una opció completament respectable, però a la vegada, doncs, que vivim tots dins d'aquesta pressió de la societat. Jo soc la primera que he hagut de prendre aquesta decisió de dir, vale, no, que en aquests moments de la meva vida, pel que sigui, jo decidi que no, i si és decidit que sí, què passa? No puc fer el que m'agrada, no puc seguir amb la meva vocació, que pens que no només és vocacional per jo, sinó que estic ajudant de tota la societat. Pens que amb aquest pensament el que faim és que estan perdent la meitat de grans científics del món, perquè simplement han de decidir coses com aquestes, que amb homes els hi arriba més tard. No és el mateix dir, doncs pues bueno, m'ho plantejo tenir un fill, de no, jo és que he de tenir fills, sé que durant 4-5 mesos estan incapacitada de treballar. Això t'ho diuen durant una tesis, que els hem reduït els temps de tesis, ja només tenim 3 anys. Si a 3 anys n'has de perdre mig perquè físicament no pots treballar, se diuen, no, és que no pots fer una tesis. Dius, i qui ets tu per dir-me jo si puc fer una tesis o no en funció de la meva maternitat? Hauria de ser una elecció lliure, i aquí és el gran sostre de vidre que ens trobem. I a més, venim d'una tradició on les dones amb carreres científiques no eren àmpliament acceptades, sinó carreres més relacionades amb tenir cura de la gent, la part més bàsica, com pugui ser infermeria, si aquesta és una carrera àmpliament feminitzada, o bé farmàcia, que aquí sí que veus dones que arriben a la part més alta. Però perquè els homes és com, no, aquestes carreres són de dones. Que pens que això és el mateix tipus de discriminació, que també hauria de desaparèixer. Arriben a esferes altes i trobes homes. Els catedràtics de la meva facultat, sense anar més a lluny, són un 80% homes.
Això ha de canviar, Maria. Tu ets un gran exemple.
Penso que com jo hi ha molta més gent, i no crec que ni jo ni cap d'altres mos consideren lluitores, sinó que estan fent el que volem. O sigui, és simplement seguir el que nosaltres volem, però a vegades te trobes amb aquestes impossibilitats que dius, pensava que vivíem al segle XXI, que tot això s'havia superat, però no, alguns cops no és així. I no ho dic per desanimar a totes aquestes nines que o atletes que s'apuntegin ara mateix que els agrada la ciència. No, al contrari, això canviarà, i només canviarà si són nosaltres mateixes les que veiem. Això és el que m'agrada, i no ha de ser cap societat ni ningú que m'imposi el que puc o puc deixar de fer.
Això ha de canviar, i per això hi ha gent com tu, Maria. A la jornada d'avui hi ha diferents col·lectius que fan trobades, activitats dins el sector, amb un objectiu molt clar, no? Posar cara, donar veu a dones que puguin servir de referents, com en aquest cas te poden tenir a tu aquí a Pollença, per a les noves generacions de nines, promoure, no?, aquestes vocacions científiques i tècniques també.
Sí, i penso que és superimportant, perquè nosaltres en la història hem tingut pocs referents femenins d'inciència, es poden comptar pels dits de la mà. Si anem mirant anteriorment a la història, les dones han estat presents a la ciència des de l'antic Egipte, on hi ha les primeres pistes de dones científiques. La primera metgessa apareix 2.700 anys abans de Crist.
Imagina.
I des de tant d'hora tenim dones a la ciència perquè no tenim referents. Coses tan quotidianes com el bany Maria, per exemple, que és una cosa que utilitzen cada dia,
sí,
va ser descobert per una dona, Maria la Jueva, al segle 1 o 2 després de Crist, no se sap gaire bé, però ningú ens ho ha dit, però es queden aquestes coses amb la falta de referents. Moments de la gran expansió de la revolució científica, on podem tenir cap referents com Nicolás Copèrnic, Galileo Galilei o Isaac Newton, també hi va una gran expansió, que era de la mitologia de que la dona era inferior que l'home i que l'únic que podia fer era estar dins casa.
Imagina't.
I encara tenim reminiscències. Són llibres escrits amb una pseudociència en la que s'aborda física i anatòmicament el fet de que la dona és inferior que l'home, quan molt més anys més tard totes aquestes pseudociències han acabat per desacreditar-se.
És que, Maria, si vols, podem parlar potser un poquet d'aquests referents femenins a la ciència, que potser l'únic o quasi dels que s'han donat a conèixer és Marie Curie, però tu me comentaves que n'hi ha moltíssimes de dones, moltíssimes, que han estat sempre amagades, que no s'han donat a conèixer tot el que han fet.
Sí, és el cas, un dels casos més cridaners és la primera persona que va posar les bases per la programació informàtica, la persona gràcies a que tenim ordinadors, va ser una dona, que va ser Ada Lovans, o Byron, ja que després va casar i va canviar el nom, va ser la persona que per primera vegada va descobrir que les coses podien codificar de manera que van donar lloc després als ordinadors actuals. Estan parlant això del segle XIX, on una dona ja va pensar això, però no va ser dins una universitat, sinó que va ser a partir de carta amb un company. Sempre les dones que vegem en aquestes èpoques solen ser perquè van tenir un mentor, perquè estaven en una posició social que els permetia tenir aquest intercanvi cultural. No va ser fins al 1840 que es va donar el primer títol de grau a una dona. Va ser en el cas d'infermeria. I la primera dona doctora no va sortir fins al 1849. Un altre cas bastant important és el cas de Rosalind Franklin. Una cosa molt important dintre del meu tema com és la genètica és l'ADN, que l'ADN és el que forma, el que ens dona la informació genètica de com som nosaltres i el que el passa als nostres fills, perquè els nostres fills s'assemblen a nosaltres. L'estructura de l'ADN, si preguntes a qualsevol biòleg o alguna persona en el camp de la biologia, et diré que va ser descoberta per Watson i Crick. En realitat, Watson i Crick van basar les seves hipòtesis i van robar les hipòtesis de Rosalind Franklin, que va ser la primera persona que va fer la primera foto en raig X on se podia veure l'estructura de doble hèlix del DNA. Watson i Crick després es van fer seva aquesta hipòtesi arran d'unes xerrades amb Rosalind Franklin i van dir que ells van tenir la gran pensada de la doble hèlix, quan Rosalind Franklin ja havia documentat en documents manuscrits molts anys abans aquesta doble hèlix, que ningú l'havia fet cas. A més, ella va morir a causa dels experiments que havia realitzat de càncer d'ovari, ja que treballaven amb radioisòtops i amb radioactivitat, que probablement li van portar el càncer. Pocs anys més tard de morir, donen el Nobel a Watson i Crick, i en cap moment li van agrair la seva feina. I crec que en vida, si no recordo malament, mai han reconegut el paper de Rosalind Franklin en el descobriment de l'ADN. Un descobriment que ha estat cabdal en el futur de la genètica, és la base de la genètica.
És molt greu, això que és molt fort, això que mos estàs contant. I ella deia callar, perquè què feien aquestes dones? Callaven, no?
Ella va morir sense saber que el seu descobriment tindria tota aquesta importància.
Imagina.
Perquè es va mantenir en secret que tot aquest descobriment, tota aquesta investigació que s'aportava, secret per una dona que no estava no podia estar a les altres esferes. Ella era doctora, però sempre va estar ajudant de. Mai va tenir una plaça pròpia. Això és una cosa que passa molt de temps durant la ciència. Avui en dia això s'està començant a revertir, començant a veure dones en el punt més alt de la investigació. Sense anar més a lluny, aquí a Barcelona, si començam a mirar parcs científics, universitats i altres centres d'investigació, podem veure dones cap de grup, de grups punters i de grups que estan portant en més alt nivell la ciència. Però comencem a veure ara. El problema és que no tenim aquests referents històrics que sí que es poden tenir en el cas dels homes o en el cas d'altres disciplines. Ens falten aquests referents que fan que involuntàriament no ens interessem per la ciència fins a molt més avançada edat.
Dones amb premis Nobel?
Hi ha només 48 dones amb premis Nobel, 49 premis Nobel perquè Marie Curie és l'única persona amb dos premis Nobel. Des del 1901 fins al 2016 hi ha aquestes 48 persones, 48 dones amb premis Nobel de 876 persones, un percentatge baixíssim. D'aquestes 48, de 7 són en ciència.
Són xifres que diuen molt, eh?
Diuen molt, i dones que hagin tingut el Premi Nobel per elles mateixes, no n'hi ha cap, sempre han estat en col·laboració, en el cas de la ciència,
en
col·laboració amb un home. En el cas de Marie Curie, sempre va anar de la mà del seu marit. O sigui, sempre sembla que hi ha hagut aquesta visió de la dona d'anar de la mà d'un home per poder arribar, quan no és així. Quan nosaltres, per nosaltres mateixes, segur que qualsevol persona que ens escolti sabrà que som més que capaces de portar a terme la ciència al més alt nivell.
I Maria, els sous, les dones no cobren el mateix que els homes fent la mateixa feina?
No, l'escletxa salarial existeix i és una cosa que està a l'ordre del dia. Mm-hmm. Més que res, perquè no tenim les mateixes oportunitats. Nosaltres, perquè se'ns ha inculcat aquest rol de la vida familiar, d'haver d'estar cuidant de la família, de la casa, que això està canviant, però avui en dia el que veiem a d'altres esferes és que els homes, al portar més anys dins la vida científica, tenen més experiència i, per tant, els sous són més elevats. En canvi, nosaltres se'ns retén aquesta experiència.
Avui és 11 de febrer, és el dia de la dona i la nina a la ciència. Estan parlant amb una científica pollencina a Barcelona, na Maria Rosselló Chemena. I bé, Maria, en una jornada com la d'avui s'estan preparant diverses activitats, no?, reivindicatives.
Sí, s'estan preparant per tot el territori d'Espanya i, a més, a tota Europa i a tot el món, ja que aquest dia va ser començat per el Consell de la UNESCO per tal de potenciar aquest paper de la dona en la ciència. En el cas d'aquí d'Espanya es fan més de 200 activitats només per les organitzades per el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, i a Mallorca se n'organitzen unes quantes. Per exemple, avui hi ha portes obertes tant al Parc Vic com al Centre Oceanogràfic de les Balears i a l'Institut Espanyol d'Oceanografia, que els tenim aquí, just al costat, a Palma. A més, el dia 16 també es fa un taller organitzat per Django Girls, que es tracta d'un taller obert al públic general on en aquest grup de dones introduirà el llenguatge de programació a totes les dones que n'estiguin interessades, ja que en el camp de la informàtica és un dels camps on es veu més aquesta desigualtat entre gèneres. Per tant, qualsevol que estigui interessada en qualsevol d'aquestes activitats, que hi vagi com funciona un institut científic, com funciona la feina d'un científic de diferents àmbits. A més, aquest cap de setmana hi va haver unes jornades molt interessants, que són cites ràpides com científiques, que es tractava durant 6 minuts, hi havia diferents científiques que explicaven la seva opinió o la seva vida dins la ciència per tal de, com has dit abans, tenir aquests referents femenins dins la ciència, cosa que a vegades ens falta quan som més jovenets.
Maria, estàs disfrutant del que fas?
Sí, clarament, o sigui,
no canviaries per res. Maria, encara queda molt per reivindicar, no? Tot i que les coses pareix que han anat canviant, queda molt encara.
Queda feina per fer i penso que la feina que s'ha de fer està en les nostres mans, en les mans d'aquestes generacions més joves que pugen, a que no tinguin por i que facin el que elles de veritat volen fer, que no se vegin implicades en això, és que és casa de nois. Pues no, si un dia pues, comences a programar i dius, oi, això dels ordinadors és interessant, pues prova-ho, segueix. M'agrada això, pues demana informació, parla amb un altre, informa't, empapa't de les coses i fes el que de veritat t'agradi, no el que penses que has de fer perquè la carrera té sortides, perquè això és el que se suposa que he de fer.
Maria, bé, no sé si vols afegir qualque cosa. Ha estat un plaer escoltar-te, eh? No sé si vols afegir qualque cosa, Maria.
Sempre és un plaer poder xerrar amb vosaltres i l'última que afegiria és això, que totes aquestes al·lotes joves que ens estiguin escoltant, que estigueu pendents de prendre una decisió, però una decisió damunt el que a vosaltres us agrada, no per les sortides, no pel que diguin, sinó per el que a veritat us agrada, perquè quan fageu el que vos agrada de veritat, la feina és una mica menys feina.
Molt bé, i doncs quedem amb aquest missatge positiu, engrescador, en aquestes nines, aquesta vocació per aquestes carreres, que no falti. I Maria, moltíssima sort, segur que seràs, ja ets, una gran científica i donaràs una lliçó de tot el que avui hem estat parlant, de les dones i la ciència, en aquest Dia Mundial, Dia Internacional de la Dona i la Nina en la Ciència. Maria Rosselló Chemena, moltíssimes gràcies i enhorabona pel que fas.
Moltes gràcies a vosaltres, fins la propera.
Una abraçada, Maria.